Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Matí de dijous, matí, doncs, per la nostra tertúlia, i a punt ja els nostres tertulians, perquè avui la nostra companya Mercè Mainé, amb l'Ivan Llerpis i la Mercè Munt, ens han anat al Circ a Girona a fer el programa en directe des d'allà, de les veus del matí, però tenim nosaltres...
L'elefant, què és? L'elefant d'or?
L'elefant d'or, sí, exacte. Tenim en Pere Prats, bon dia, Pere.
Bon dia, bon dia.
Pauli Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
Joan Cusí, bon dia.
Bon dia.
No han dormit en tota la nit perquè han estat revisant els papers del 23F amb la por de que el seu nom sortís allà, doncs, amb alguna secció, no sé si ells van ser els autors, els que van menjar el coco a l'armada, No sé si... Bueno, tampoc han aportat res de nou, perquè aquí no ha sortit...
Bueno, el que haurien pogut aportar de nou ho han destruït, o sigui que, segons diuen, no sé. O sigui que el que era compromès ja no hi és.
Una de les coses que avui escoltava és que sembla que ha quedat força clar de que el rei estava al tanto abans de que es fes el...
Segur, home, segur.
El cop d'estat. O sigui... Ell, com aquell que diu, no va fer res perquè, clar, ell sabia que l'armada i altres estaven fent això. Això ha quedat clar. I abans que es fes el cop d'estat, després el va aturar, però ell ho sabia abans. Això ha quedat força clar,
Bueno. La percepció que n'hi ha general, és una altra, És una altra.
Algú es pensava que aquestes alçades, després de 45 anys... si havien d'amagar alguna cosa, no la tenen ja amagada.
Mare de Déu, i tant.
A veure, és que sembla que ens prenguin el pèl. Vull dir, si això...
I no han pas tingut que passar 45 anys, això ho van amagar-ho de seguida, home, esclar, ho compromès.
Això de seguida s'hagués desclassificat, encara se'ls hagués escapat alguna cosa. Però després de 45 anys, això custodiat allà amb un agent que ja s'ho han revisat per davant i per darrere... Quan els han dit ara sí que podeu, és perquè ja han depurat tot el que els havien de depurar i ensenyar el que els interessava per quedar bé tots i ja està. I mira, ja. Ha acabat ben Sánchez perquè ha dit 8, veus? Ja ho he tret. I els altres, doncs mira, ja han tingut temps i al final tota la culpa en Tejero, que és el pobre...
Que ja no hi és, així és encara més bé, encara va més bé.
Que és el tonto útil que deia la seva dona, des que deia el tonto útil que els ha servit per dir que si fotre totes les culpes, ja la meitat de la condemna ja li van perdonar, perquè, bueno, ja li havien dit tu tranquil, que ja t'ho arreglarem. Ja.
I la condemna que va fer, recordem, aquí a Figueres, i també no estava com un presoner normal,
Amb un gavià d'or. Sí. Amb un gavià d'or.
Bueno, molta gent el venia a veure, li portaven regals, bueno, tampoc.
Sí, no. Sí, quan... Ja no sé si recordeu el reportatge aquell d'en Jordi Jordà, que es van embestir de botaneros.
Sí.
I van anar a fer fotos i tot plegat, i van veure que el tio vull dir, estava tranquil, no estava pas com un presoner normal. Era un hortet, no sé què, s'entretenia. Bueno, vull dir que bueno, ja li van dir que li arreglarien i li van arreglar i ja està. I ja està. Bueno, va fer un temps de presó, va ser el culpable de tot, i quan els que realment eren darrere, que d'alguna manera el van deixar a l'estacada, aquest no sabràs mai... qui hi havia si n'hi havia més que no han sortit ni sortiran mai.
No.
Perquè segur que del món dels empresaris de Madrid i del gran capital, perquè clar, tot això, si no tens algú més, diguéssim, que hi posa calés, malament rai. I tota aquesta gent, tots hauran quedat...
Sí, home, ara reclamen papers de la trama civil, que es veu que aquí no hi ha absolutament res de la trama civil. Bueno, que és això, per saber quins empresaris i quin allò, esclar.
I... Va sortir amb els judicis aquesta trama, eh? Que no.
No.
Ni s'ha sortit mai, ni se sabrà mai, ni ho permetrà, ni el rei. El rei que aquí va fer...
L'emèrit.
L'emèrit, sí. Te li fot.
Sí, bueno.
Va fer el paper de la trista figura. Lo que... Sí, perquè els altres el feien servir i ell estava content.
Bueno.
Tenia un exemple a darrere, que era el seu cunyat.
Sí.
10 anys abans, el que va passar a Grècia amb els coronels, que després van fotre coronels i amb ell tot a fer punyetes, perquè el que hi havia davant, en el moment del cop d'estat, el que va sortir allà en Tejero, Milans del Bosch i això, amb això no hi podia confiar ningú. Amb això no hi podia confiar ningú, eren quatre caps escalfats, eren gent que políticament zero i administrativament zero i políticament impresentables. Clar, suposo que la trama, en aquell moment, la varen desmuntar perquè varen veure que muntar sobre aquells personatges que volrien gran part del pastís era impossible.
Però i per què no els hi va sortir prou bé, home?
No, però a més a més...
Uns personatges...
Però és que a més, a veure, per molt justets...
Els que
justets,
muntaven el tinglado es van acollonir.
Clar,
per molt
justets que fossin, tant l'Armada com el Milans del Bosch com en Tejero, aquí, ells tres, sols, no podien haver engegat.
Oi tant que no.
I quan ells van engegar això és perquè sabien que hi havia molta més gent que els donaria suport. No es va moure ningú.
I gent ara, important.
Per fer el que proposaven un govern, diguéssim, de concentració, encapçalat per un militar...
Això ho proposava l'emèrit, eh? Sí. Cuidado, eh?
Bueno, per això t'ho dic, per fer això... A veure, no, això no es fa en un moment que ja
hi havia
legalitzats els partits
polítics. Això portaven anys pensant-ho.
Però vull dir, en un moment que ja hi havia legalitzats els partits polítics, fer un canvi de règim així...
Era un cop d'estat.
I necessites, diguéssim, molta força per fer un cop d'estat. Vull dir que necessitaves que tots els militars, controlar, diguéssim, tots els
militars. Per què l'emèrit va sortir a les 2 de la matinada a parlar? Eh? Quan la presa del Parlament va ser a la tarda, no a les 2 de la matinada. Vull dir, va trigar moltes hores, eh? Què va fer aquelles hores? Està això en el classificat aquest? No hi ha res, clar que no hi ha res.
Devia parlar amb capitans generals...
Compte.
A més, el rei que sí que està demostrat que es va reunir abans del judici amb l'Armada i el Milans del Bosch, es va reunir perquè la Casa Reial no sortís...
Allà devia impactar pues, el que sigui, com que això ha sortit malament, doncs mira, ja mirem de que el judici sigui el més light possible, ja mirem de que no
assegurar que a les vostres famílies no us faltarà res.
No expliqueu gaire res més, ni en el judici ni en el lloc. El judici no es va... Dir, pràcticament no es va saber res del judici.
Va ser un judici militar molt light, ràpid.
No, però és que a més va ser un judici que no es va explicar res. Pràcticament res.
Hi havia 6 membres del CSIC, de l'antic CSIC, dels espies espanyols, implicats, i dels 6 no va anar-hi cap a judici,
No.
Només se sap la identitat d'un, els altres es va amagar la identitat i estaven dintre del que és l'organització del cop d'estat, també, vull dir.
Sí, no, i aquella gent portaven temps preparant-ho, reunint-se i fent, diguéssim, propostes, i que si això, que si l'altre, que si aquest seguirà, que si l'altre no seguirà, si ens podem fiar d'aquest, ens podem fiar de l'altre.
Sí, home, si una cosa així, emprendre una cosa així no és una conversa de bar. Allò de dir, bé, anem a fer això. Ho tenen preparat. En temps. Clar.
Però, bueno, mira, és el que... Sí,
sí.
És aquest país.
Ara com que ja s'ha desclassificat, això ja està. Cuenta nueva i avall. Sí.
Passem pàgina
Ja està.
Han rentat la cara al rei?
Sí. No, la Casa Reial.
Bueno, i vés a saber, i han aconseguit que quedi amagat, segons qui.
Que és una altra gent
que poder els interessava prou que, diguéssim, ja la gent se n'oblidés. Perquè ara, ara ja està, ara ja, com que ja està fet.
Sí, a més ara no anirem enlloc. Això et surt a la llum 45 anys després de que va passar. Hi ha una llei de secrets oficials que és de l'època franquista que encara no s'ha canviat.
Que no, i tant.
Tenim una democràcia, jo dic, o sigui, d'anar per casa, que dic que allò de quatre chicharelos, perquè està demostrat, no es posen d'acord els partits per fer una llei nova que digui, mira, els secrets de l'Estat després de 45 anys es poden fer públics, aquests secrets...
Sí, el que hi ha a tota Europa.
El que és transparència, transparència aquest país encara no n'hi ha. S'ha tardat molt tot el que és les fosses comunes, els afusellats, en la recuperació històrica de l'època franquista.
Encara estem pendents de tot. De, diguéssim, una quantitat de fosses que encara no s'han pogut ni tan sols anar a obrir. Encara hi ha gent encara en contra d'això. Vull dir, escolta, hi han passat 50 anys, és que ja no sé.
Però encara hi ha molts carrers, a Catalunya s'ha netejat força, però arreu hi ha molts carrers amb noms franquistes, molts generals franquistes, colpistes, gent que van provocar aquella guerra, encara tenen noms en els carrers, i encara hi ha molts llocs, com són esglésies, que porten... Els caires per la pàtria i per no sé què.
Ah, sí.
I estaran allà.
Te'n vas a les Castelles i monumentos, bueno, monuments d'aquests a los caídos?
No n'han tocat gaires, molt pocs.
Jo encara n'he vist.
No diré cap, però molt pocs.
Sí, sí. La part de Castelles, Sòria, bueno, aquella part d'allà, més de l'Espanya profunda. No. Els monumentos a los caídos, aquells, amb el lligo i les fletxes, encara n'hi ha.
I amb les esglésies hi ha el famós marbre aquell que teníem, que per aquí també hi era, que va treure de seguida, doncs allà encara continua estant allà penjat, i la gent no el toca.
Més, fa 20 anys enrere, aquí a Figueres encara hi havia el monument aquell que hi havia allà al costat de l'església de Sant Pere, a los caídos, que es va reciclar, però fa 20 anys total d'això.
Vull dir que hi ha un gruix, bueno, ara ho estem veient, no? Que hi ha un gruix de la dreta aquesta més...
Es va fer un canvi a la democràcia molt, molt forçat. I d'aquí ve tot el mal. Vull dir que es va prescindir de tot el que hi havia anteriorment. I per tant va continuar. No hi va haver-hi una neteja general.
No, perquè va ser un canvi molt pactat amb l'exèrcit.
No, i amb tots, amb la justícia, i amb tot.
Sí, amb la por que es tornessin a aixecar, amb la por que tornéssim enrere.
I esclar, llavors estem patint les conseqüències d'això, esclar.
No, però és que no feia ni 4 dies que havia hagut aquest cop d'estat, i ja n'estàvem preparant un altre.
Sí.
Ja estàvem preparant un altre, ja pensant a veure què els havia fallat, perquè els hi sortís bé la segona. I bueno, és que dius...
La transició, molta gent volia ruptura i començar de nou.
Clar!
Molta gent ja estaven bé. Ja estaven bé.
Home, clar, tenien privilegis.
Hi havia l'altra gran part que van ser socialistes, com que varen veure que podien governar dintre 4 dies, com va ser... Varen apretar perquè fes aquesta transició així, a poc a poc, i, bueno, a poc a poc, ràpid, però aquesta transició va ser, diuen que va ser sense sang. No és
ho veritat. Van vendre com a modèlica,
estan comptats, directes, cap a 700 i pico de morts, amb la transició, que joves en manifestacions... Va ser bastant cruenta, vull dir, esclar, no va ser una guerra, ni molt menys, però va ser dure.
Ara imagineu-vos que haguessin, que els hagués sortit bé. Us imagineu en quin panorama estaria Espanya, o estaríem tots ara, si hagués sortit bé aquest cop d'estat del 23F?
Ja n'hi hauria hagut un altre cop d'estat, perquè Europa... Fins a un punt, els americans no hagueren comportat tenir al sud d'Europa una dictadura com la que hi havia llavors. Una dictadura que podia anar cap aquí o cap allà, que ha sigut una pel·lícula. No haguera...
no ho haguessin suportat. Ara, per exemple, amb un tram davant, sí que els hi ha anat de nassos. Però en aquell moment no, eh?
Avui dia les dictadures es fan amb eleccions.
Sí, sí, exacte.
Des que avui dia les dictadures es fan amb eleccions. Entrant un populista com en Trump, o com en Putin...
Exacte, sí, sí, sí.
I ho vesteixen com a democràcia. El que no pot ser és... Bueno, el que no es farà mai, diguéssim, és una dictadura a partir d'un cop d'estat.
O d'una guerra civil.
O d'una guerra civil. No, el mateix, pràcticament.
Sí, sí, pràcticament. Bueno,
sí.
No ben bé.
Bueno, però vull dir...
Bueno, sí, perquè sí. Quan arriben, com en Putin, no?, que arriba al poder, comença a canviar amb el seu gran partit, perquè després, com que els que no estan a favor d'ell el pelen, s'ha caído per l'escalera, l'altre ha caigut de no sé on, l'altre s'ha ennuegat, però bueno, es va carregant tota l'oposició. Hi arriba un punt que canvia la Constitució i es queda allà com...
O l'enverenen amb una granota, eh?
Sí, amb verí de granota. Sí, sí, això com el Navaldi, no? Que, sí, diu que sí. El van enverinar amb verí de granota, sí, sí, no?
Per això t'he dit que avui dia les dictadures són... O sigui, no van... A l'Àfrica potser sí, eh? A l'Àfrica encara està una nota d'això, encara hi ha cops d'estats i coses d'aquestes, però aquí el primer món, per dir alguna cosa, no... Les dictadures els exerceixen vestides amb eleccions,
sí,
d'alguna manera,
sí, sí.
Perquè quedi, per quedar bé i ja està.
Un t'ha sigut a Indonèsia, que hi va haver aquella mena de cop d'estat temps enrere, que ara han condemnat el president, que va ser el que...
Sí, sí.
Es va fer un autocop d'estat.
Exactament.
Sí, va declarar l'estat marcial i no sé què, va ser a Corea del Sud, em sembla.
I ara finalment l'han condemnat per cadena perpètua. Ja ara és diferent, ho dissimulen més, com dius tu.
Sí, home.
Com dius tu. Els únics que encara queden el partit i Jo Manuk són els xinesos. I els xinesos suposo que... perquè ja ho tenen estructurat així de molts anys i aquests eren continuant. Com que econòmicament se'n surten bé.
Sí, home, tenen poder, ara,
el poble, ja
jo,
no...
Jo diria que són els amos del món, perquè el deute d'Europa o el deute dels Estats Units i això el tenen tot ells, eh?
Sí.
Vull dir que els xinus han sabut jugar molt bé. Avui està molt content en Joan Cusí i en Pere Prats, perquè avui s'ha d'aprovar la puja de les pensions un 2,7%. Junts ja ha dit que si tot va junt amb el de Saus i amb els ocupes, diguéssim, que no votarà a favor. Què en penseu del tema aquest?
És igual, tu, escolta'm, per el que d'allò, serem una mica més pobres.
Jo crec que, bueno, jo crec que seguirà igual.
No podrem fer el vermut.
Sí, jo crec que
cada mes
l'aprovació s'acabarà aprovant.
Mare,
si no és d'una manera, és de l'altra.
Sí.
I això és una excusa com una altra. O una trampa que ha muntat aquí en Sánchez perquè li interessa que li votin l'altre. Però al final...
No, home, i ell ja sabia que no...
Cada any passa el mateix.
Exacte,
eh?
Per això...
Ja, pas la primera vegada que passa.
Ja hi ha constància dels altres anys que va exactament el mateix. Final... Intenten dintre un mateix fer un paquet de diferents coses que saben que no s'aprovarien per intentar que s'aprovin. I és que els altres no són tontos.
Sí, sí, clar. Però vull dir que no... Que no tingueu cap dubte. Vull dir que
no, sí, no, home, i si no per un real decret es pot
cobrareu,
aprovar.
Escolta'm, ho cobrareu allò, els atrasos, eh? Vull dir que no hi ha cap problema que el mes de gener...
Del gener, fins al gener.
Si jo sàpiga, la gent al gener ja va cobrar l'augment.
Sí, es va cobrar l'augment.
Doncs jo no ho sé, perquè no ho vaig ni notar-ho.
I aquest mes de febrer s'ha cobrat el mateix que el gener.
Doncs veieu? Llavors,
però si no està aprovada la llei.
Llavors de què serveix?
Sí, home, perquè ja saben que s'aprovarà d'una manera o altra.
Però vull dir, de què serveix, doncs, si la gent ja ha cobrat l'augment?
No m'entenc, eh?
Si la gent ja ha cobrat l'augment, a què ve aquesta polèmica de si... Bueno, suposo que és... Perquè, a veure, no iran els jubilats a treure'ls-hi, diguéssim...
Els 30 euros.
Els 30 euros que li hem
deixat. Avui s'aprova que la pensió...
No sé.
La pensió màxima... Ara m'he quedat una mica així, perquè, clar, jo em passa... Serà de 3.359,60 euros. Clar, 3.359,60...
Poca gent ho cobra, això, eh?
Bueno, sí, sí, però és la pensió màxima. Jo penso, hosti... Com volen que hi vagi jo amb 3.300 i pico al mes? Això és una misèria... La pensió màxima de 3.000
i pico euros. Això és un banquer que hagi cotitzat.
Sí, sí, això ben poca gent, eh?
O alguns polítics.
Els funcionaris. Exacte. Alguns
polítics que actualment s'estan posant, diguéssim, sous molt alt i unes cotitzacions importants, eh?
Ja,
jo crec que la majoria són mileuristes, els jubilats. Vull dir, està clar que cobren entre els que poden, eh? Perquè hi ha gent que no arriba, però suposo que entre 1.000
està...
i 1.500.
Els autònoms, mira el que cobra un autònom.
1.000 i 1.500.
I cauràs de culs.
Al voltant de 1.500. Bueno, però clar, és l'autònom. L'autònom depèn del que ha cotitzat.
És clar que sí.
És igual com tot.
Sí, home. Però tot i així, la majoria...
Sí, bueno, però clar, l'autònom també ha de tenir una mica de previsió.
Bueno.
Perquè, a veure, avui dia l'empresari és un autònom. L'empresari paga pels seus treballadors 800-900 euros cada mes i per ell en paga 300.
Sí.
O llavors que no es queixi, que pagui igual que per un treballador, si es considera un treballador. Abans estaven els empresaris, diguéssim, els gerents o el que sigui, estaven al règim general.
Ja.
I pagaven igual que un treballador. Va haver-hi un moment que va dir no, ara resulta que diguéssim, els gerents, els empresaris, han de ser autònoms. No poden estar en règim general. Molt bé, d'acord. Però segueix cotitzant el mateix.
Sí, bueno, però escolta'm...
Perquè llavors no queixis, eh?
Tu estàs parlant d'empresaris, però escolta'm, hi ha molts autònoms que són treballadors normals, per dir alguna cosa, el que no sé, el que té un petit negoci, o el
sí,
que té...
Sí, sí, no, que, sí, sí,
i esclar,
no.
Aquests van a mirar d'estalviar, no poden pas, segons com, cotitzar una borrada, saps el que vull dir?
Bueno,
clar, és que
home,
és això.
Potser és allò que dèiem, no? Pa per avui i fan per demà.
Sí, bueno, però esclar, són...
Home, no,
que
però,
comences a cotitzar quan et fas autònom, que poder és als 20 i pico d'anys. I fins que no en tens 65 o 70,
sí, però també
no cobraràs.
Hi ha la versió que diu un Pauli, perquè jo conec molta gent que fa molts i molts anys que està d'autònom i bueno, cotitzen poc i després, home, si cotitzeu poc, després es queixen i diuen, és que quan jo em jubili, que sóc autònom, no cobraré res. Home, cotitza més, però després
sí,
se'n
bueno,
van a, dos o tres viatges a l'any, eh?
Bueno, per això t'he dit que llavors no es queixin, clar. Llavors, que no és que... A veure, no vull passar a tothom, perquè ja
hi ha de tot.
Que causes diferents,
gent
que potser van a lo mínim, però en general, hi ha molts d'autònoms que també haurien de procurar pel seu futur i pensar que si, ara, en vez de cotitzar 300 euros, en cotitzen 500, quan se jubilin, cobraran una mica més.
Una mica.
Força més.
No massa més.
Sí, home.
No, amb 500 euros
sí,
no gaire més.
No tanta gent aquí. Jo vaig plegar, com va el banc, va fer una oferta i vaig plegar. Vaig acceptar-la.
Quina sort.
Llavors,
anys jo esperant l'oferta.
Cada any ens donaven un tant i ja estava.
Ja.
Però llavors amb ballons havien de pagar les cotitzacions a la seguretat
social. Sí.
I jo vaig continuar pagant el mateix que pagava per mi al banc. Em vaig quedar amb el mateix nivell de pagament. I, esclar, vaig tenir llavors... No, em vaig... N'hi van haver molts que no, autònoms i pelats. I llavors, esclar, collons, van trobar que amb 8 o 10 anys...
Bueno, però escolta'm, d'acord, però quina edat tenies tu, llavors?
Això ho han fet molt...
52 anys.
Ah, veus?
Però això només ha fet els bancs, Telefònica també
esclar,
va fer-ho.
I a més a més...
Grans perdona, empreses que han fet això.
Jo no dic que m'ho pagués ell. Jo em podia pagar llavors només autònom pelat. I en comptes de cada mes cobrant 2.500 o 3.000 o 3.500, hagués cobrat només...
Jo tinc un...
Esclar, només hagués hagut de pagar 300.
Jo tinc un conegut, que és el padrí de la meva filla, i aquest treballava, no sé si us recordeu, el Xollo, Figueres, que hi havia aquella botiga del Xollo allà a la Nacional 2.
Sí.
Doncs, bueno, va pujar dintre l'empresa, era una empresa molt gran, tenia moltes marques, eren 2.000 treballadors, vull dir, a tot Espanya tenien centenars de botigues, i també a França, a Itàlia i tot això... I es va prejubilar amb una oferta de l'empresa als 56 anys, eh?
Sí.
I l'empresa li va pagar el sou fins als 65 que es jubilava, eh?
Bueno.
Vull dir, això, que també ho havien fet bancs, hi ha poques empreses, o poca gent que té la sort de que li ha pagat
així, eh?
Perdona,
són
els bancs, Telefònica i això, en aquells temps, no ho feia així, no? Ell no pagava, ell et donava els diners... I espavila't, administra-te'ls a tu. Cada any et donava, primers principis d'any, et donava aquells mils, llavors eren pessetes.
que en aquell moment encara, aquests mils, i llavors havies d'administrar el que em va dir, guaita, jo em faig el càrrec de cobrar el mateix que cobrava quan estava al banc i cotitzar el mateix que cotitzava quan estava al banc. Però hi ha molts que no, ostres, cobraré molt més ara.
Compraré un cotxe.
Exacte, i m'aniré de vacances i creus quan se va venir l'hora de... Perdó, quan se va venir l'hora de jubilar-se, esclar, quina... Oh, és que pagava autònoms, no pagaves autònoms. El que va semblar que no. Esclar, si pagues, com diu en Paulí, el que tens de... Lo que pots, si
jo,
pots...
Jo entenc l'autònom que té una petita botiga, que no té treballadors, que ell treballa a la seva botiga, o té un bar i la família l'ajuda, i poder té una persona treballant i no sé què. Que és el que diu en Paulí, no? Que hi ha molts casos de molts autònoms de tot arreu, no? Però tot i això, tot i siguent un petit treballador, en lloc de, que això ho fan molts autònoms, canviar-se el cotxe i comprar-se un cotxe molt més alt de gamma del que li pertocaria, perquè ets un petit autònom, no un gran empresari, doncs pensar més en la jubilació. Quantes vegades ho hem vist, no? Petits autònoms, no? Mira, del gremi d'en Paulí Pintós, que només és ell, no té més treballadors, no? I després veus els cotxes, i veus motos, i veus viatges, i veus això, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, clar. O sigui, a veure, jo recordo a una certa edat que teníem un gestor, però no, ja està malalt, però vull dir que una persona molt de seny ens va dir... va fer aquesta reflexió, va dir, si vosaltres, els dos germans, diguéssim, que eren els socis de l'empresa, diguéssim, seguiu cotitzant 300 euros i pels treballadors esteu cotitzant 800 o 900, vull dir, quan arribi la jubilació, aquells cobraran més que vosaltres. Vull dir, si els cotitzeu per ells, vosaltres sou treballadors, heu de cotitzar per vosaltres. I el meu germà, que ara ja està jubilat, doncs té, diguéssim, una pensió, diguéssim, digna.
Digna.
Digna, sí. I per viure, no entens? Per què? Perquè vam començar, no sé si eren 700 o 800 euros, ens van anar pujant a poc, una mica més, però, i que allò era un esforç, evidentment, per l'empresa. Però,
part,
bueno, al final...
A part dels autònoms, en aquest mundillo així de gent jubilat, com que fan colla i es troben i al parc i parlen entre ells i tot, hi ha gent que s'enfada perquè diu, home, jo he treballat tota la vida i he cotitzat tota la vida, no d'autònom, sinó de treballador, en una empresa, no sé què, i cobro, anem a suposar, 1.500, i després resulta que hi ha gent que no ha cotitzat mitjanament bé i només ha treballat pocs anys i no sé què, i cobra 1.200 o 1.300, no? I els hi sembla que cobren, o ells cobren poc per tot el que han treballat, o els altres cobren molt per lo poc que han treballat, no?
I després hi ha un altre tema que s'ha imposat i ara va molt en sèrio, que és el tema dels plans de pensions. Ara, el món de la construcció ens obliguen a fer un pla de pensions per cada treballador.
Sí, sí.
O sigui, a més de la cotització a la Seguretat Social, has de cada mes fer un pla de pensions. Aquells pla de pensions és del treballador, no és de l'empresa. I el treballador, si vol, hi pot aportar alguna cosa per també tenir un coixí pel dia de demà. Ara... Jo no en conec ni un de la gent, perquè penseu que estic a la Junta de la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, que són els que hem explicat i hem donat això a la gent. Encara no sé ningú que algun treballador digui, bueno, jo també hi posaré alguna cosa més i així tindré més. Perquè el treballador hi pot aportar, a més a més. L'empresa té l'obligació d'aportar-hi una quantitat, un tant per ser, una quantitat, diguéssim, bueno, més o menys important, cada mes. A més a més, és un pla de pensions de la Caixa, I a més, que no pots triar.
Jo crec que quan en Paulí Fernández era l'alcalde de Vilafant, amb el conveni dels treballadors de l'Ajuntament...
Sí, 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 i en Figueres també hi era.
Es va fer un pla de pensions amb aportació de 100 euros anuals per cada treballador de l'Ajuntament.
Figueres també ho tenien.
Perdona, i des que en Paulí va plegar d'alcalde, mai més l'Ajuntament ha fet cap aportació al pla de pensions.
No ho sé ara com està l'Ajuntament, però abans l'Ajuntament de Figueres, els treballadors tenien un pla de pensions.
Però clar, però vull dir, aquesta aportació ara ja s'ha convertit en dos sectors, que és la construcció i el metall, ja és obligatori. I ara volen posar-ho a tots els sectors. Tots els sectors, però clar, al final és com tot, es legisla
I qui ho paga? Ja ho pagarà un altre. O sigui, el govern legisla... Sí, sí.
Però ja ho paga un altre.
Però que ho pagui un altre. Saps què vol dir? I qui ho paga? Pues les empreses. Què vol dir? Que les empreses, ara, actualment, entre la, sobretot el sector de la construcció, que hi ha hagut una puja important, diguéssim, de conveni, entre els, el tema de conveni, la puja de conveni, més el pla de pensions, la gent ha hagut de pujar hores. Ha hagut de pujar el preu de les hores. Perquè si no, no li surten.
Clar, si no, no surten els números.
Clar, és impossible.
I a tot això, també em sembla que de les nòmines de tots els treballadors d'Espanya, tots, es treu ara un tant per cent, una quantitat, em sembla que són aproximadament 90 euros l'any, per fer la guardiola de pensions una altra vegada perquè el govern se la va gastar. O sigui que a partir d'aquest mes de gener, en les nòmines... La
no, bueno, això ha també han retrasat l'edat de jubilació, també.
Bueno, sí,
sí. Dels 65 són 67. Bueno.
Fem una petita...
Escolta'm,
digues.
No, jo volia fer un esment sobre un tema determinat, quan vulgueu, és igual.
Pues fem una petita pausa i després parlem, perquè també és positiva la notícia de que s'ha adjudicat l'inici de les obres, diguéssim, per fer el projecte de la nova estació intermodal de Figueres-Vilafant. Vinga, ara hi tornem.
No, vull parlar sobre...
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions Avinguda d'Àlgama 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
A Vilasacra, dissabte 28 de febrer i diumenge 1 de març, 22a Fira de la Ceba i el Calçot.
Dissabte, al Centre Cívic Teatre amb el grup de teatre Esplais, que presenta l'obra Sota Teràpia.
Diumenge, inici de la fira amb parades d'artesania i alimentació al carrer Castelló. Degustació de calçots a la plaça de l'Església i als restaurants del municipi. Venda de cebes i calçots sense coure, concurs de plantes i flors, concurs de fotografia i exposicions diverses.
També passejada guiada per l'entorn natural de Vilasacra, passejades amb poni, jocs tradicionals per a la mainada, taller de dibuix i pintura i pintacares.
Cercavila per la fira amb grallers i tabalers, els gegants calçot i ceba, missa solemne i audició de sardanes amb els rossinyolets.
El dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març, 22a Fira de la Ceba, a Vilasacra. Vindràs?
A Garriguella, a l'antic turó de la Perdiu, hi ha un lloc on la cuina té ànima italiana. Pizzeria Braseria Fortina. T'ofereix gastronomia mediterrània. Pizzas i pastes fetes amb passió.
Veniu a conèixer el nostre pizzer d'origen napolità amb gairebé 40 anys d'experiència.
Fem menú diari, plats a la brasa i esmorzars de forquilla. Amb pàrquing privat i bonica terrassa exterior.
Pizzeria Braseria Fortina, de Nàpols a Garriguella. Telèfon 872 20 42 88, a Instagram i també al cercador de Google.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Fa 29 anys, a Figueres, naixia OptiPunt amb una missió clara, cuidar la salut visual amb professionalitat i proximitat. Avui, 29 anys després, continuem evolucionant amb tecnologia avançada. Tractament d'ull sec amb teràpia de llum vermella modulada, realitat augmentada aplicada a la baixa visió i teràpia visual amb intel·ligència artificial mitjançant el sistema Wibi. Optometria clínica, control de miopia infantil, contactologia especialitzada i gabinet auditiu, perquè veure i bé és qualitat de vida. Gràcies per confiar en nosaltres des de 1997. OptiPunt, 29 anys cuidant la teva mirada, al centre de Figueres.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Juventud Baila? l'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Juventud Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind & Fire i molts altres artistes d'aquí d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
Empresa de Figueres necessita operari de pintor. Amb carnet de conduir, bones retribucions, incorporació immediata i possibilitat de feina fixa. Interessats, trucar al telèfon 681-34-5607, 681-34-5607.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, som-hi, ens tornem a posar a la tertúlia. Nosaltres, en aquest matí, 17 minuts, que falten perquè siguin exactament les 10 del matí, una tertúlia que tornem a repetir de 3 a 4 de la tarda, per tant, algú que ens estigui escoltant a la tarda, perquè no és aquella hora, perquè és la repetició de la nostra tertúlia de 3 a 4 de la tarda. Deixa'm saludar tota la gent que ens està veient a través en directe per Facebook, per Twitch i per Instagram, i que també ens acompanyen cada dia. Pere, volies parlar d'un cas...
Bueno, una notícia que ha sortit últimament, que fa referència a un vídeo que ha editat l'ANC denunciant uns fets que es van produir en una manifestació que va haver-hi quan el rei va voler visitar, o va visitar Montserrat, i que hi va haver-hi una petita... No hi va haver-hi aldarulls ni hi va haver-hi res, però resulta que van acusar amb un participant en aquesta manifestació d'haver agredit a un mosso d'esquadra amb una barra de ferro, etc etc, quan portava una canya a pescar, simplement amb una bandera dalt col·locada. Resulta que això, esclar, el van acusar en el jutjat, i aquest noi s'enfrontava a una pena de 4 anys de presó. Esclar, estava desesperat, no? Sapiguent que no havia fet res. Això va anar al jutjat. El jutjat va donar la raó a aquest noi, i mentrestant, que hi havia abans que hi hagués aquesta resolució del jutjat, això va anar al Parlament, i la consellera Parlon, que és la responsable de la policia aquí a Catalunya, I el major Trapero, que és el cap dels Mossos d'Esquadra actualment, doncs van comparèixer en el Parlament a petició dels grups de l'oposició i van mentir descaradament, dient que portava una barra de ferro, etc etc, quan estava demostrat que anaven amb una canya, com així ho va dir-ho el jutjat. Bé, esclar, la pregunta és: una consellera i un intendent, no intendent, el cap superior de la policia d'aquí a Catalunya, poden mentir i a davant del Parlament? Aquesta és la pregunta, no?
Potser simplement van fer servir l'atestat d'aquell mosso i se'l van creure.
No sí, sé, bueno, però escolta'm, hi havia unes imatges que demostraven que això era mentida. Ja. I a més a més, ells mateixos, els Mossos d'Esquadra, van testificar que tenien gravacions, o sigui que la possibilitat és que hi haguessin gravacions sobre el fet, fet per la mateixa policia. Aquesta gravació no ha sortit enlloc, no ha sortit enlloc, està amagada, per dir-ho d'una manera. O sigui que la constància era de que no hi havia una barra de ferro i de que no hi havia hagut una agressió en absolut. El fet es va produir quan un mosso d'esquadra intenta treure la senyera que portava en la canya de pescar, una canya de pescar, que es va blincar, evidentment, o estirar la bandera, l'estelada, i al deixar-la anar va picar l'orella d'un guàrdia urbà, d'un mosso d'esquadra que estava davant. Aquest va ser el fet. I això es demostra en un vídeo que va aconseguir el noi aquest que estava acusat. Clar, és greu, Jo crec que és greu que el fet que una consellera i un càrrec tan important com és el cap de la policia de Catalunya menteixin davant d'un Parlament.
Vols dir que abans de posar esforç i fer-los gustat, havien de contrastar la notícia, no?
Home, aviam.
El fet.
Però aviam, això d'aquestes comissions que es fan als parlaments i això...
Sí, bueno.
O sigui, és allò, m'hi entenc com a bellacos tots,
Home, doncs és així.
Només has de veure...
Bueno, perquè normalment...
I sense que tinguin cap responsabilitat. Aquest és el problema. Perquè en qualsevol país això seria problema hi hauria una investigació, hi hauria unes conseqüències, esclar.
Bandes de fet i fort... com deien Paulí, ho van donar per bo.
Sí, està. Perquè cap dels dos hi eren. Ni la consellera ni en Trapero.
Però hi havia unes imatges que se suposa que els Mossos d'Esquadra aquestes imatges els tenien.
No van contrastar-ho perquè aquí tot ho donem per fet i tira pel cap gros.
I es van fer forts amb la mentida? Es van fer forts amb la mentida?
Això encara és doble, encara és pitjor.
No sé.
Esperem, però, que aquest noi no vagi a la presó ni res de això. Que...
No, el jutjat li ha donat la rombell i, per tant, ha sobreseït el cas.
Bueno, aquesta notícia és molt important perquè el Ministeri de Transports, com dèiem abans, i Mobilitat Sostenible, ha adjudicat la redacció del projecte de construcció de la nova plataforma ferroviària i la remodelació de l'estació intermodal Figueres-Vilafant per un import de 4,6 milions d'euros. El treball ha estat encarregat a l'empresa Ingetop T3SLU amb un termini de finalització màxim de 3 anys. O sigui, 3 anys per redactar el projecte.
Espera't.
Per redactar un projecte, fixeu-vos,
Quants projectes després, han quedat en calaixos?
Perdona. Un cop redactat aquest projecte, s'ha d'aprovar. Vale?
No, però pot trigar el que vulguis. I després, que, a més, si es queda dins un calaix...
Espera, siguem optimistes. Siguem optimistes.
Sí, molt optimisme.
I amb molt bona voluntat, després s'ha d'adjudicar les obres d'aquest projecte.
5 anys.
Però esclar, entre mig potser encara hi haurà un estudi d'impacte ambiental.
Ah, al·legacions.
Clar, i no sé què. I, o sigui, aquesta estació...
10 anys.
Pere, ni tu ni jo no ho veurem.
No parlem d'obres,
parlem d'acabar el projecte. Acabar els plans.
I projecte i començar les obres.
Parlant-nos 10 anys.
10-12 anys, sí.
10-12 anys que comencin les obres. Estem parlant de que ens anirem 2026, 36, posa-li 2040.
Sí, i més. Bueno. Per fer-ho rodó, posa-li 2050.
Posa-li optimisme. 2040, inici d'obres. Estic parlant d'inici d'obres, 2040. Sí. 10 sí. anys per les obres.
Per fer-ho, 5 anys mínim.
Bueno, posa-li 7, entre que plou i fa fred. Sí. 7 sí. anys, 2000... Posa-li 2050, va, ja et dono una raó, Pere. L'obra acabada, 2050, anant-hi bé.
Sí. No ho sé.
Siguem molt optimistes.
Quants projectes hi han que s'han quedat en calaixos?
Tants com vulguis.
Hi ha calaixos plens.
De totes maneres, el que és un fet i cada vegada ho veiem més clar perquè a mesura que vagin apostant per aquesta línia és un fet que l'altre desapareix.
Jo tinc l'experiència...
Que l'estació de Figueres desapareix, que allà no s'hi gastarà
ningú. No hi ha res d'estacions, però jo tinc l'experiència que es tenia que fer un Palau Firal aquí a Figueres.
Oh!
Que es va fer un projecte, també es va fer el projecte.
Jo hi era amb una de les primeres pedres, perquè s'hi van posar dos o tres,
Que s'hi van posar no sé quantes pedres, que ja quasi hauria sigut ja construït.
Saben on són aquestes pedres, ara?
No ho sé, però...
Com van fer el fonament
de
l'edifici aquell que hi ha.
Entès el projecte aquest, en calaixos, per tant, i fa anys d'això, parlo de 20 anys enrere.
Sí. I mira que amb un Palau Firal a Figueres...
Jo hi era.
Amb un Palau...
Volíem que agafés a la pala i no el vaig voler.
A l'enterrament de la primera pedra que es va fer en unes fires...
Ja ho sé.
De la Santa Creu que estava...
Això va ser un compromís... Escolteu-me.
Tothom va agafar la pala per tirar-hi una pala.
Això va ser un compromís de l'alcalde per ser elegit alcalde, mira, així de clar... que Esquerra Republicana va exigir que es fes un palau firal, no?
El senyor Joan Armangué Ribas.
Sí, senyor. I, bueno, el projecte ja et dic que es va fer, es va fer el projecte, però, bueno, escolta, això vol dir que hi hagi un projecte fet, no vol dir que hi hagi una realització
sí, però,
feta.
Però són aquelles obres, jo crec que necessàries.
Mare de Déu, i tant que sí, i tant que sí.
Per la comarca.
No, i per Figueres, home, no, per com Figueres, a capital
però per
de
la comarca,
comarca,
perquè això et porta gent, et porta
esclar, un, que sí.
Un congrés de metges, un congrés de no sé què, pots fer una trobada escolta'm, de 50.000 coses.
Quan fa que tenim el projecte de la C31, bueno, la carretera a l'escala que va fins a l'estació?
També.
Jo me recordo que ho va venir a presentar un director d'aquests de la Generalitat i hi havia Consol Candeins com a alcaldessa, hi havia Consol Candeins com a alcaldessa, i devia ser dels primers anys de Consol Cantenys, i es va venir a presentar la carretera aquella, que semblava que parell d'anys estaríem ja amb la carretera, i tot per fer encara.
Vale. Doncs, l'han perdut. L'han perdut, se li han menjat un tros.
No sé falta dir nada més.
O la sortida aquesta de l'autopista Figueres Oeste, que ha de venir.
També.
No? Una altra sortida.
La Nacional 260, el desdoblament des de Besalú fins aquí, val? I què passa? Vale. El túnel per sota el castell per
anar a la carretera
llançada, tren, diguéssim, a través d'aquesta via que estava plena d'herba que ve des de Vilamalla fins aquí a Vilafant, que està abandonada, no?
L'ample europeu aquest.
Bueno, aquesta via, sí. Que aquesta via té que...
No, aquesta no és ample europeu, és ample normal ibèric.
Ah, sí?
Eh? Sí. Aquesta línia es va fer quan començaven els TGVs que arribaven aquí però que no hi havia la via acabada fins a Barcelona. Es feia perquè amb un tren de mitja distància des de Barcelona venia fins a l'estació del TGV de Figueres-Vilafant i d'aquí continuava el tren cap a França.
Vale.
Imagineu-vos. Doncs, perquè els trens passessin pel túnel, alguns.
No, i que els trens de la via TGV passessin a la convencional i llavors es va fer, si aneu, per exemple, a Vilamalla o a Camallera, aneu a mirar l'estació, veureu que hi ha
tres rails
per poder portar.
Sí.
Encara parlen també de fer-ho arribar fins a Portbou, això. Sí. Perquè si passa qualsevol cosa, 8 dies quedi tapat el tren del
Portús
per qualsevol tonteria, ja
no es pot passar.
El transport per ferrocarril
no
ja,
es pot passar.
No, ja està, queda tapat. Sí, ja em diràs tu quin és que...
Bueno, aquesta tercera via està posada molta... D'aquí Barcelona està posada, la tercera
sí,
via.
Sí, sí, no, sí, hi ha molt de tros posat.
Hi ha molt de tros posat. Ara no me'n recordo ben bé si a l'estació de Figueres arriba aquesta... Jo crec que sí, ja.
No. A Vilamalla.
A Vilamalla agafa ja aquest...
Arriba fins a Vilamalla. Aquest tercer carril és internacional tot.
Passa a Vilamalla.
Passa a Vilamalla i Vilamalla aquesta.
I llavors aquí a Vilamalla surt, agafa aquest pont que van fer sobre la rotonda del Pont del Príncep,
sí,
que van fer aquell d'això, que no ha servit mai, allò està ple d'herba.
Oh,
no, ja tot posat. I...
Perdona, però és un lloc preciós per anar a buscar cargols i espàrrecs, eh?
Aquesta obra, aquesta obra des de Vilamalla, de la línia del tren aquesta, que passa per sobre de la rotonda del trencant de la carretera a l'escala, per dir-ho així,
sí,
i que arriba aquí a l'estació de Figueres-Vilafant, va costar 90 milions de pessetes, eh?
De pessetes o d'euros?
Ai, perdó, d'euros. No, 90 milions. No, 90 milions. 90 milions d'euros va costar aquesta obra.
I bueno, i què?
Van haver de fer un pont sobre el Manol,
sí,
van haver
sí
de passar per damunt de les pistes de tennis d'aquí del club de tennis. Vull dir, això va portar un moviment important.
Sí, sí, sí.
I, si això ho dividíssim...
Fa com 15 anys que està allà abandonat.
Sí. Si això,
no, totalment abandonat.
Si tinguéssim el llistat dels trens que han passat durant des de que es va fer l'obra, si tingués i dividíssim...
N'hi ha passat algun?
Sí. Van
jo
estar...
crec que no, perquè em penso que la catenària no està
dos
posada.
Anys, dos anys, sí, la catenària està posada.
Està segur?
Sí, van passar trens durant 2 anys.
Jo no els he vist.
Jo els he vist. Trens de mitja distància que arribaven a l'estació de Figueres-Vilafant i la gent feia el transbordament, baixaven, tornaven a pujar, el tren que venia de França, un tren francès, de SNCF, i anava cap a París. 2 anys va estar, però era em sembla que eren 2 trens a la setmana, o 3. Si féssim la divisió, 90 milions, allò que et feien a l'escola, Manolo, sal a la pissarra. Diu, pels trens, perquè han passat, cada tren 100.000 euros, una bestiesa, eh? Vull dir que allò que dius que déu-n'hi-do el preu que ha tingut això, eh?
No, però allò, allò és, realment és d'aquelles vergonyes que amb les necessitats que hi havia aquí d'arreglar...
El tren convencional, les rodalies, invertir, que haguessin invertit una mica més en rodalies.
Les rodalies de Figueres també, d'aquí a Portbou, està fet un fàstic.
No, ara han canviat la catenària. Tota la catenària és nova.
Sí, però encara falta molta més
cosa. Que ja no, saps, no saps ni qui mana, sí, ni com mana. És que, com ara això que va sortir ahir, que es dediquen a canviar rètols de les autopistes en vez de tapar clots. En vez de tapar forats...
I ho posen en castellà.
Sí, per castellanitzar els rètols. En vez d'arreglar clots que estan... Que, bueno,
sí, sí.
No serà que no falti inversió, que els hi sobri diners per fer cartell.
Hasta l'autopista està amb clots. Ara estan parlant de fer pagar a treballar de l'autopista.
Sí, sí. Jo pensava que hi havia...
Perquè, esclar, sembla que no paguem impostos, heu de pagar també.
Doncs jo pensava que segurament hi havia algun parent d'algú que té una empresa de retolació.
També pot ser.
Un cunyau, si pensa malament...
No t'estranyi, és com les balisses aquestes...
Necessitava fabricar rètols.
És com les balisses dels cotxes.
Pensa malament i acertarà.
Sí, sí, sí. Sí. No,
senyors,
no,
ho hem de deixar. Gràcies per la vostra presència a la tertúlia un dia més. Gràcies per arreglar el món. Si no fos per nosaltres, no sé què faríem. Demà hi tornem amb els tertulians a divendres. Amb el suport de Gestoria Fernández, arriba el butlletí de les 10. Fins ara, gràcies, bon dia.
Vinga.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.